No volem parlar de pasta, sinó que volem parlar de clemència i de l'indult amb el nostre filòsof de capçalera, Bernat Adéu.
Tot està escrit, i de fa temps. Fins i tot allò que acaba de passar, o que s'acaba de dir, o de no dir ni de passar. Com, que no us ho creieu? Colla d'incrèduls. Escolteu bé com ens il·lumina ara mateix el ministre d'Afers Filosòfics de l'Estat de Gràcia, Bernat Adéu.
Va, Bernat, avui volem parlar de l'indult i ja ho hem fet una mica repassant alguns dels últims indults amb Liu Ford. Ha estat molt instructiu i molt curiós.
Tu sabies ara... que hi ha un buscador d'indults?
No,
sí, sí,
ara mateix.
Doncs, sí, sí.
Que sí.
Hi ha l'indultòmetro.
Hi ha pactòmetro,
sí,
indultòmetro.
Sí, sí, sí. Allà estan tots, allà estan
meva.
Tots.
Doncs sí, com que l'indult és un tema que... Ja us he dit moltes vegades que les seccions està sortint molt polítiques. Estem fent quasi un curs de filosofia política, però clar, vivim temps compulsos. Això tampoc no ho ha dit ningú, eh?
Mai.
Però abans de començar amb la secció, va, posa'm un tango.
La tarde agonizaba, la noche se aproxima. De un templo las campanas llamaban para orar. Cuando una joven triste, de rostro demacrado, con gesto resignado, se inclina ante el altar.
M'encanta, m'encanta aquest so de fregit.
És el que t'anava a dir.
Aquell senyor amb aquella paella al costat de Carlos Gardel fent uns xuricets, eh?
Primer, l'he posat una mica per caprici, per posar-me en situació, perquè escoltar el Gardel sempre és extraordinari, i aquests discos, és que part de la banda sonora és el... Que abans volia preguntar-ho als oients, estic segur que això deu tenir un nom.
El fregit.
Perquè tot té un nom. El fregit, sí. Diuen alguns tècnics de so, però suposo que això deu ser un eufemisme per algun terme tècnic. Per tant, si algú ens vol, via Twitter o xarxes socials, dir com es diu aquest...
Segur que hi ha un nom en anglès, un stretching, un
Frankenstein. Sí, un Frankenstein. Un Frankenstein mort. Però la veritat és que jo, per exemple, amb algunes gravacions clàssiques de directors antics dels anys 50, si no escolto aquest refregit, que a vegades els tècnics de sol el treuen, doncs a vegades és que no m'acostumo a escoltar la música antiga o de gravacions antigues.
I no us passava que quan us passàveu discos a cinta de gaset, tu, Xerma, no cal que escoltis, el fregit, clar, quedava sempre al mateix lloc, és a dir, les partícules de pols sempre sonaven exactament al mateix lloc perquè havia quedat gravat, i després quan us sentíeu un disco, dieu, no, aquí anava el fregit.
Clar.
No me'l treguis.
Ai,
quines èpoques del que t'has lliurat, Xerra. Perquè hi havia coses tan absurdes.
Vaig aguantar vosaltres.
Sí, sí. Ara
fem... i diem-me que em tapi les orelles.
Ara fem de cebolletes. Però bé, escoltarem una cosa ara molt menys...
Perdona, aquesta cançó es diu?
Piedad. Per això us l'he posat també, perquè va, la cosa n'hi ha una mica de pietat avui, de perdó, que són nocions filosòfiques molt interessants. Però ara, abans d'això, fem una cosa molt menys interessant, si més no al meu entendre, que escoltar Carlos Gardel, que és escoltar a Miquel Iceta.
Hola.
Oh, t'has passat.
Sí. Primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè, clar, tots aquí correm tots molt, i, per tant, no voldria donar per fet que siguin condemnats. I, si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí. Sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. Haurem de tancar ferides i haurem de resoldre problemes, les dues coses. I, per tant, a mi no m'agradaria tenir sobre una espècie d'hipoteca sobre tots plegats, i hem de veure, doncs, primer que es produeixi la sentència, que sigui condemnatòria, i veiem en quins termes, no? I, per tant, no m'agradaria donar totes aquestes passes perquè sembla que estem subvertint, diríem, la presumpció d'innocència.
Declaracions de Miquel Iceta al desembre abans de les eleccions sobre l'indult a RAC1, i diu, sens dubte, després va canviar d'opinió.
Exacte, sí, o li van fer canviar d'opinió, perquè el que diu, en certa manera, té sentit. Aquestes declaracions van ser un dels highlights del 21 de desembre, i de fet, com molta gent ha pensat després, va ser una de les responsables, o una dels molts responsables, dels mals resultats del PSC a Catalunya. Per què? Entre altres coses, com fitxada amb gent que és contrària al matrimoni homosexual o l'avortament, i aquestes coses.
Bueno,
gent com el refregit del casset.
No li donis cova, perquè és que...
Sí,
sóc vingut a parlar de pensament. Vaja, per què és una cosa que incomodava? Perquè l'indult implicava certa gràcia o certa clemència, per això parlem de la clemència, amb els independentistes que són a la presó, encara que Iceta ho plantegés com una hipòtesi molt futura. Comencem, com sempre, anant al diccionari. Com defineix l'IEC o l'IEC 2, aquesta mesura política tan curiosa que, de fet, tenen la majoria d'estats civilitzats del món? L'indult, diu el senyor IEC, és la gràcia especial, aquest concepte de gràcia ja és bastant curiós, per la qual l'autoritat perdona algú de tota o part de la pena que havia estat condemnat, la qual es concedeix tan sols amb tramitació prèvia d'expedient individual. Això és accessori. No? Per tant, una gràcia especial ad hoc, diríem, que es fa per algú que ha comès un crim. O hi ha una segona excepció, que és molt interessant i que té relació amb coses que explicarem, que és poder acordat pel papa de concedir certs beneficis eclesiàstics. Per tant, l'indult és una idea que barreja conceptes legals, polítics, però que també té orígens religiosos, i això és molt important, i això ens obligarà doncs, a explicar avui una mica idees que per nosaltres són molt normals, que no només s'apliquen a la política, sinó al món de l'amistat i de les relacions socials, com el perdó, la misericòrdia, que és d'aquests conceptes també una mica estranys, la gràcia, que és una cosa que ens sona una mica més antic, i, però, conceptes tots que tenen aquest tronc comú, que és la clemència.
A quin programa, digueu-me vosaltres, a quin programa es pot escoltar Nirvana i parlar de Sèneca al mateix temps?
Molt a favor de Nirvana, en aquell unplugged que vam fer meravellós. Aquesta cançó es diu All Apologies, perquè avui parlarem també de demanar perdó, que és una qüestió molt curiosa. El primer filòsof en tractar el tema de la clemència va ser Sèneca, un pensador, un prota que ja hem tingut en aquesta secció, perquè a més és un dels meus paios favorits, que l'any 55 després de Cristo va escriure un assaig que es deia justament De Clementia, sobre la clemència, que és un escrit molt interessant dedicat a l'emperador Neró, de qui ell era tutor. Abans els emperadors tenien tutors filòsofs, que això vesteix molt. Ara,
ens aniria bé,
Hi ha alguns presidents de govern que tenen assessors filòsofs, no ho acostumen a dir.
Home, Alexandre, per exemple, no tenia Aristòtil?
Que no està mal.
No està mal, no està mal.
El Brad Pitt era un paio que es cuidava. Per
sí, senyor.
Neró, quan tenia tutor a Sèneca, portava 5 anys sent emperador i feia coses com, per exemple, matar un dels rivals que va conspirar contra ell, un tal Britannicus, que era el fill de l'antic emperador Claudi. Claudi era el seu tiet avi, que va ser el que va, per dir-ho així, donar-li la gràcia de ser emperador. El De Clementia és un llibre, com sempre, amb Sèneca, molt ben escrit, preciós, molt fàcil de llegir, i va ser un dels primers exemples que guardem d'un llibre, això, de consells, directament, com el que seria després El príncep de Maquiavel, d'un filòsof al seu amo i emperador, com us deia. I va, bàsicament, el De Clementia, Sèneca li ensenya a Neró la diferència entre ser un bon emperador, un líder respectat, per dir-ho així, un paio que generi respecte entre els seus súbdits, i el, diguéssim, la versió equivocada, que seria ser un tirà i ser un paio bastant cruel. I a banda dels elements habituals de la filosofia estoica, que ja hem comentat en aquest programa, però fem un petit pòstit de repàs, que és no deixar-se endur per les passions. Els estoics eren, per dir-ho així, una gent que estava no en contra dels sentiments, però sinó de deixar-se endur pels sentiments, especialment quan una persona era sàvia o tenia responsabilitats públiques. Una de les normes que a mi m'agrada més de l'estoicisme, que és intentar no sentir-se ofès per alguna fotesa. Tu ja saps que en aquest país ofendre's és un esport nacional.
Sí.
Per tant, Sèneca deia, escolta, abans d'ofendre's, és a dir, si t'ofens ets dèbil. És una de les normes dels estoics. Saber diferenciar entre allò que depèn de tu i allò que és per naturalesa, és a dir, que allò que no depèn de tu no te'n preocupis i allò que és per naturalesa preocupa-te'n, etcètera, etcètera. Però Sèneca, en aquest assaig, diu que la virtut més particular d'un líder, de fet, la virtut que no pot tenir cap altre ciutadà és justament la de poder perdonar. Perquè l'emperador, recordem-ho, pels romans, encara és una figura que és pràcticament com un déu. No, pràcticament no, de fet és un déu. I Sèneca diu una cosa encara més interessant, encara que sigui una cosa molt crua, i és que de tant en tant l'emperador ha de perdonar alguns actes injustos, és a dir, algunes condemnes, dels seus súbdits, no perquè tingui cura dels seus súbdits, és a dir, no perquè se'ls estimi, sinó sobretot perquè li interessa de cara a la seva supervivència, és
política.
A dir, perquè li interessa amb ell.
Per quedar bé.
És a dir, que el sobirà, per quedar bé i per sobreviure com a sobirà, li interessa que de tant en tant els seus súbdits sàpiguen que ell té capacitat de compadir-se d'un crim i perdonar-lo. En aquest assaig hi ha una cita interessant on ens explica una mica de què està parlant. No? Diu, clemència és la moderació d'un ànima, diu Sèneca, que té poder per castigar. És la indulgència d'un superior amb l'inferior pel que fa a l'aplicació dels càstigs, això ja ho sabíem, i també la inclinació d'un ànima a la dolçor quan és necessari castigar.
Però això li explicava Sèneca a Neró? I vols dir que Neró prenia punts?
Va prendre punts, però potser no els va prendre bé perquè Neró, de fet, va fer matar a Sèneca, per dir-ho així.
Llavors...
Llavors, com, era molt persuasiu, però és que Neró...
Calla-te, Seneca, arraca.
Diguem una mica així, Neró estava com una campana.
Da.
I era una mica bastant cabronet.
I llavors li entrava per una orella i li sortia per l'altra.
Al principi li va fer cas, però després va dir, una mica com Calígula, escolta, si jo soc un déu i no he de passar comptes amb ningú, ara he d'escoltar jo els filòsofs. Però bé, Seneca ho va intentar.
Ell seguia. Seneca. Allà al final de la sala anava dient.
Li va fer un... Què m'estàs contant?
Motivació no li faltava al pobre Seneca. Llavors, una altra cosa interessant que diu Seneca en aquest fragment, diu, els ignorants pensen que el seu oposat de la clemència, perdó, és la severitat. Diu, però això és impossible perquè no hi ha virtuts que suposin altres virtuts. És a dir, Seneca el que diu és que algú pot ser sever amb les lleis i just amb les lleis, i ja, no obstant això, no gens menys, mostrar clemència. I acaba aquest fragment dient, què suposa, doncs, a la clemència? I Seneca dona una de les primeres claus d'aquest tema d'avui nostre, no? La crueltat, diu Seneca, que no és altra cosa que la duresa d'ànima en l'aplicació del càstig. Llavors, Seneca li està dient a Neró, contra el que pensen els ministres del PP, o la majoria, que una de les formes més útils de tenir rigor amb les lleis és sovint la de no ser cruel amb qui les incompleix. Perquè un excés de crueltat, que és el que ens està dient, pot fer caure el governant, i ara això us sonarà una cosa molt actual, penseu que això està escrit a l'any 55 després de Cristo, però és d'aquelles coses que viatja directament com un Tesla a l'espai fins als nostres dies. Doncs que pot fer caure el governant en dos defectes imperdonables. La ferocitat, és a dir, les ganes d'anar a donar pel sac, per dir-ho així, i la bogeria.
Clar, i això em remet al que vas explicar de Maquiavel, és a dir, que t'has de fer respectar, però no has de provocar el terror, perquè el terror precisament pot provocar la revolució de la gent.
La revolució, el tumultus, i per tant la sedició violenta, recordem-ho, perquè per si ens està escoltant algun jutge de l'Audiència Nacional, que pot ser que escoltin Catalunya Ràdio en els seus moments de lleures. Si és que tenen moments de lleure, també cal dir-ho, perquè hi hauria gent que hauria de tenir més moments de lleure.
No t'embranquis, que ens trucaran, va.
O lleure, o digue-li lleure.
Calla ja, segueix amb Seneca. Tornem a Seneca, amics.
Em surt la bèstia. En un altre fragment d'aquest llibre tan bonic, també diu una cosa molt interessant, diu que la clemència no és exactament igual que el perdó, perquè el perdó implica, en certa manera, oblidar allò que t'han fet, o que s'ha fet a un col·lectiu, per dir-ho així. Clar, quan perdonem, que és una cosa també molt interessant, estem oblidant. És a dir, si nosaltres no tinguéssim la capacitat d'oblidar el que ens han fet, no podríem viure, no tindríem amics. És a dir, molts dels nostres amics ens han fet putades.
Ni parella, ni pares.
Ni parella, imagina't. Llavors, Seneca diu, no és exactament, diu, reprendre algú per no castigar-lo. Això és la clemència. Diu, al clement li és permès absoldre i valorar els càstigs al preu que li convé. La clemència té lliure albir, és a dir, té llibertat. No jutja per fórmules, sinó pel bé i l'equitat. Aquesta és una de les altres claus de la clemència. Diu, ser clement no és oblidar-te del que han fet, sinó del que t'han fet, sinó ser just i ser proporcionat amb el que t'han fet.
Saps qui deien que era molt clement i ho practicava molt, no sé si per imatge política, Juli Cèsar, que era un dels que no els matava a tots, sinó que uns quants els passejava i els deixava viure.
O l'emperador Titus, que hi ha una òpera molt bonica de Mozart que es diu La clemenza de Tito, justament, que va d'això de la clemència de, diguéssim, que on la grandesa moral d'un sobirà, diguéssim, una òpera molt bonica de Mozart, doncs es veu quan sap perdonar els seus amics i intenta posar-se als llocs dels amics que han intentat fer-li una putada. Diu, Seneca diu, la clemència no té la pretensió d'anul·lar la justícia, sinó que la sentència s'assenyeixi al més just. I aquí fa una de les metàfores tan típiques amb Seneca, que és un paio que ens ha ajudat molt a escriure perquè realment tenia una ploma brutal. Diu, el clement imitarà l'agricultor que no cultiva solament els arbres rectes i elevats, sinó que aplica puntals per redreçar aquells que una causa qualsevol ha fet torça. És aquesta imatge de l'arbre, no? El primer efecte de la clemència, diu, és que els indultats no hagin de passar cap més pena. Oh, fantàstic, fantàstic. Molt a favor, molt a favor. Llavors, clar, és que amb Mozart em costa, la crueltat, com estem veient aquests dies, implica això, que una jurisdicció no es basi en l'equitat, sinó en un concepte que vam parlar quan vam parlar de les presons fa molts mesos, que dèiem que, segons Foucault, a diferència de la justícia moderna que es basa en el càstig, la justícia medieval es basa en el suplici. És a dir, en que quedi molt clar que la persona condemnada, fins i tot, recordeu aquests suplicis medievals en els quals es cremava la gent, penseu en Joana d'Arc, que la van cremar en pobreta, no? El que ens diu Seneca, que va en la línia una mica, espero, del que deia l'Iceta, és que sovint per cosir el mal que ha patit una societat o que ha patit un individu, la justícia no es pot convertir mai en un objecte de venjança. És a dir, que quan la justícia es converteix en una arma de suplici, la justícia perd raó de ser. I'm sorry,
Parlant de la clemència i de l'indult amb el Bernat de Déu i centrant-nos avui exclusivament en Sèneca, eh?
No.
De moment. Ah, no?
De moment.
Fins ara.
Va, veig Sant Agustí aquí al final.
Sí, ens ha entrat una mica... Hem obert la finestra i ens ha entrat Sant
Agustí. Què número tiene, Sant Agustí?
El Mercato d'hivern.
Sant Agustí, un altre paio heavy. Clar, Sèneca ens parla d'un temps que és molt estrany per nosaltres, un temps en què els sobirans, si més no la teoria, doncs havien de ser un cúmul de virtuts, en què els emperadors governaven societats molt menys complexes que les nostres, però per nosaltres l'indult sempre té alguna cosa d'arbitrària, perquè, clar, si la llei està per complir-la, per què hi ha d'haver indults?
Uh-huh.
És a dir, quin és el criteri per indultar? Per
si m'ho pregunto, sempre.
Clar, perquè s'ha d'indultar un sediciós...
Haver fet el judici millor.
I no un violador, a un atracador de bancs... Clar, l'indult ens sembla ara una cosa quasi medieval, com quan, per exemple, el president dels Estats Units indulta un condemnat a mort el dia d'Acció de Gràcies, que això és una tradició que encara fa, o a l'últim dia abans de marxar de l'oficina del despatx Oval.
O a les Falles, que s'indulta un ninot.
A les Falles, o als braus, els que som tauròfils, sabem que de tant en tant, quan un toro ho fa molt bé, el matador el perdona i li perdona la vida al pobre limalot que té davant. Llavors, el canvi d'aquest responsable, el responsable d'aquest canvi, perdó, és que sóc una mica dislàlic, com el Rajoy, com era allò, somos sentimientos y tenemos
personas. Seres humanos.
És un senyor que justament es deia Agustí d'Hipona, més conegut com Sant Agustí, que viu entre mitjan del segle IV i V, i després de Cristo també, i que enalteix i treballa un concepte que justament roba els estoics, que és la idea de clemència, i que ell reinventa sota el concepte de misericòrdia, que és una paraula que ens sona una mica més, per dir-ho així, més de missa, i que en llatí justament significa tenir el cor obert a la misèria o als que pateixen misèria. És un dels conceptes que la filosofia pagana, abans que la cristologitzi Sant Agustí, no catòlica, associava a un concepte que es deia humanitas. És a dir, els humans havien de tenir compassió, havien de tenir misericòrdia. I per Sant Agustí, la misericòrdia, la identificació amb qui pateix, és una virtut essencial que prové del sacrifici de Jesús. Tots recordareu aquell verset evangèlic, allò quan està el pobre Jesús a la creu i diu perdona'ls perquè no saben el que fan. Llavors, per Sant Agustí, qui té misericòrdia amb els que pateix, en el fons, està traspassant fins, ara diríem amb un llenguatge molt anacrònic, performativitzant el sacrifici que va fer Jesús en patir una injustícia. Això té una altra derivada, que és l'acte justament de perdonar a algú que ha fet alguna cosa que considerem miserable.
Llavors, és difícil, això, eh?
És molt fotut perquè Sant Agustí, i aquí està la conya de l'indult, i per això l'indult, com tu deies ara, ens situa en un objecte d'incomoditat, perquè quan perdonem o quan som misericordiosos, el que estem fent és ser com Déu, perquè ens acordem a nosaltres mateixos la capacitat de posar en suspens la nostra ètica o la nostra justícia, per fer un parèntesi, i clar, se'n deriva també un sentiment de crueltat, perquè qui som nosaltres per perdonar? Qui són els estats per perdonar, per dir-ho així?
Segons
quin criteri? Llavors hi ha una cita molt bèstia a Sant Agustí, que parla de la misericòrdia, que va directament enllaçada amb la crueltat de l'indult. Quan parla de donar almoina, que és una cita que, per cert, té una derivada en els pensadors existencialistes, que també es van barallar molt amb aquesta idea de la caritat. Diu, és una cita terrible que ell agafa de la Bíblia, diu que la teva almoina sui a la teva mà fins que trobis la persona adequada per donar-li. Que és heavy, tot això. És a dir, que la teva almoina, la teva caritat, se la mereixi algú que t'ho triïs. Això és molt bèstia, perquè l'indult, en el fons, és la capacitat que tu tens per guardar-te una almoina. La metàfora bíblica realment és preciosa. El suor de la mà quan guardem unes monedes, clar, sota quin criteri l'acabes atorgant o no?
Sí, llavors,
l'indult, i per això les declaracions d'Iceta van tenir tanta repercussió, implica justament aquest paternalisme religiós de l'Estat. Perquè l'Estat hi ha un moment que diu jo en qualsevol moment puc saltar-me les meves pròpies normes.
El problema de l'indult i de l'almoina que és quan sua molt, molt, molt...
O quan els la sua.
I l'almoina sua, curiosament, a vegades molt, quan aquella persona que comés el delicte estranyament té alguna relació o amb el teu partit o amb institucions que tu vols defensar a capa i espasa.
Bingo.
Això és curiós.
I si t'hi fixes, els indults estatals són molt paradigmàtics i a vegades són transversals. Per exemple, recordem l'indult a Vera i Barrio Nuevo, Calvo, que segurament parlàvem, a la llista d'indults l'heu recordat. Clar, era un indult que va fer un altre partit.
Sí, sí, del PP al PSOE.
I que indultava una gent que, poca conya, estaven responsabilitzats de crims d'estat.
Ara tu ets el PSOE, el que venia abans, i el PP que ve després indulta un dels teus. Imagina't com compenses aquesta magnanimitat.
O quan, exacte, llavors entrem en els favors, que és un clàssic. Recordem, per exemple, quan un senyor molt progre, que era Zapatero, abans de marxar també va indultar uns banquers que eren amics seus. Que llavors, sí que és cert que per la banda del condemnat comporta un cert alleujament, perquè quan et treuen la pena...
Ah, sí, sí, que facin el que vulguin.
Que facin el que vulguin, perquè tu el que vols, diguéssim, és que no et caigui la pena. Però, no obstant això, i per això els filòsofs s'hi han barallat, que és una mica el que li passava a Sèneca, una mica el que li passava a Sant Agustí, també implica aquesta arbitrarietat absoluta de l'Estat. És a dir, que en el fons hi ha vegades que l'Estat, i dic això mentre Higínia Roig entra a l'estudi de Catalunya Ràdio, i sense perdre el fil de Sant Agustí, l'Estat no deixa de ser una entitat estranya que pot arribar a ser magnànima, però la magnanimitat del qual sempre implica una certa crueltat. I en el fons, això ens permet recordar una frase, i amb això acabem, brutal, de Carl Schmitt, que era un filòsof molt interessant, un filòsof que és molt discutit perquè va tenir molta relació amb els nazis a principis del segle XX, que deia que l'estat modern es fa de desacralitzar les institucions religioses dels estats passats. És a dir, que en el fons els estats el que estan fent és adaptar tota l'estructura, els estats moderns, l'estructura de la religió i adaptar-la al seu cos legal. En el cas de l'indult, aquest exemple és claríssim. Quan, i per això la definició del diccionari, aquesta definició papal, és tan interessant, perquè de tant en tant l'estat s'otorga aquesta gràcia. És la gràcia.
I ofereix butlla.
I ofereix butlla. Exacte.
Bernat, adéu, moltíssimes gràcies.
A valtros.
Saps que ja es pot tramitar el nou bo social que t'ajuda?